d'aigua, l'aigua de Terrassa.
Les 10 i 13 minuts, obrim la pàgina de Taigua, una temporada més aquí al programa. Saludem d'entrada al cap de l'àrea de planificació i tecnologia de Taigua, Jordi Cabot, bon dia.
Bon dia.
Benvingut de nou al submarí i també al cap del servei de comunicació de Taigua, Jordi Tordamer, bon dia.
Bon dia.
Dèiem, naveguem una temporada més, continuarem també aquesta temporada parlant de tot allò relacionat amb l'aigua i amb el servei amb Taigua. Ens hem acomiadat el mes de juliol parlant una mica, però molt poc, de tranquil·litat pel que fa als embassaments, però una mica molt poc, una mica poquíssim, que també serà un dels temes en els quals hi anirem navegant aquesta temporada per fer pedagogia de l'estalvi, perquè hem tingut un estiu bé, però no tenim pas aigua, allò que diuen que ens sobra, Per tant, en continuarem parlant. Però avui volem començar també aquesta nova temporada parlant de les subvencions PERTE pel projecte de transició digital i millora en l'eficiència del cicle de l'aigua. Començo, si et sembla, Jordi, amb tu. A finals d'agost vam veure, com dèiem, aquesta notícia de que s'havien atorgat a Terrassa unes importants quantitats o subvencions per a aquest cicle de l'aigua. Volem saber, doncs, què és això exactament, com ho notarà la ciutadania, però abans situem-nos. Fem amb tu també una introducció de dades que sempre ens va molt bé.
Fem aquell recordatori,
Exacte.
Bueno, ja hem comentat altres vegades que extraiem majoritàriament l'aigua del riu Llobregat.
Sí.
La potabilitzem a la planta depuradora d'Abrera i des d'allà unes grans bombes l'eleven i l'envien fins a Terrassa, que va directament a la xarxa de dipòsits, concretament a Can Boada. Són uns 60 quilòmetres de grans canonades.
Déu-n'hi-do.
Sí, portem gairebé els 13.000 milions de litres d'aigua a l'any. Això aviat està dit.
I tant.
Els tècnics sempre em demanen que parlem d'hectòmetres cúbics, etc., però
sí,
val la pena d'imaginar-nos aquests milions. Llavors, des d'aquests dipòsits, l'aigua arriba a les nostres llars a través d'uns 550, aproximadament, quilòmetres de canonades. Recordem que és una mica la Terrassa
de
Madrid,
sí,
bàsicament.
Sí, sí.
I aquestes canonades, que ja són de diàmetre més petits, que en diem la xarxa de distribució de la ciutat. El nostre compromís, evidentment, és donar servei les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, per tant, aquesta xarxa ha d'estar a punt.
A punt. Per això hi entrem. Per tant, tota aquesta infraestructura que ara ens explicava el Jordi Torredemer, aquestes instal·lacions, evidentment, necessiten d'una complexitat per poder-les dur a terme, per, com dèiem, mantenir-les. Tenim eines digitals, també n'hem parlat alguna vegada, de control, eines de gestió, també. Mantenir tota aquesta infraestructura en les millors condicions, això és un dels objectius, però m'imagino que quan arriben aquestes ajudes, doncs, home, benvingudes són. En què consisteixen exactament aquestes ajudes?
Bé, com estàveu introduint, la gestió de l'aigua no és només una construcció de canonades.
Clar.
Hi ha molta informació que gestionar, moltíssima, tant del funcionament de l'aigua com dels nostres usuaris i usuàries de la ciutat, i per tant tot això requereix d'eines informàtiques avui dia, sense les quals no seria possible fer una gestió moderna. I el que ha passat és que a finals d'agost es va fer públic que l'Ajuntament de Terrassa li han otorgat subvencions per import de més de 5 milions i mig d'euros, déu-n'hi-do, per al projecte que va presentar a concurs, presentat per l'Ajuntament. Distingim Taigua perquè és una entitat de l'Ajuntament, però bueno, és l'Ajuntament
sí,
el que ha presentat la proposta, i ho ha presentat a unes subvencions que es diuen el PERTE de l'aigua, es coneix com a PERTE de l'aigua,
sí.
I això ens permetrà subvencionar amb aquests 5 milions i més de 5 milions i mig, subvencionem 7 milions d'actuacions. Per tant, el nivell de subvenció és molt elevat i és una ajuda importantíssima.
I això entenc que ens permetrà, ara hi entrarem, millorar aquesta eficiència hidràulica, òbviament, energètica, perquè implica tot aquest cicle de l'aigua que és tan extens, que ja apuntava també el Jordi Torredemera a l'inici, no? Tot el que implica aquesta gestió. Però d'on venen exactament aquests diners i com comença tot això?
Bueno, això és probablement molts dels oients hagin sentit a parlar, i potser ja fa temps, dels famosos fons Next Generation de la Unió Europea.
Ja estem habituats a aquests Next Generation. Què és el Next Generation? Jo crec que tothom qui més ja ho diu, això.
Que ens ha de canviar la vida. Sí. Bueno, el desplegament de fons d'inversió a la Unió Europea és un procés complex. Hi ha el procés de decisió i després disposar dels diners, etc. Però al final són els estats membres els que han de desenvolupar les inversions. No? Aleshores, l'estat espanyol el que ha fet és posar en marxa uns instruments que els diuen PERTE, abreviadament, i que vol dir Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transición Económica, això vol dir PERTE, i n'ha fet diversos de PERTEs, el PERTE del cotxe elèctric, el PERTE de... no sé, no me'ls sé. Però el més important és que en el món de l'aigua, el PERTE de l'aigua ha estat adreçat, es diu el PERTE de la digitalització de l'aigua. Això ho ha fet el Ministeri de Transició Ecològica i, com diu allò, el MITEC...
és igual l'acrònim.
No me'n recordo la resta.
Perquè són tants noms que hi ha uns quants.
Correcte, doncs aquest ministeri ha tret el PERTE de l'aigua. El PERTE de l'aigua és un volum de subvenció que ha tret en projectes competitius i en aquest cas l'Ajuntament... ha guanyat la segona convocatòria, ha guanyat aquesta subvenció amb un 78% de la del com deia, de 100 milions i escaig, en treu 5,7, un 78% de la inversió subvencionada, i presentant un projecte que estem molt orgullosos, que ha quedat en quarta posició dels gairebé 200 que s'han presentat a tot
Espanya. Aquesta és la feina que es fa, no, com dèiem, de portes endins, deixem-ho dir així, és a dir, treballar molt, no és que piquis a la Unió Europea o al Ministeri de dir, necessito aquests diners, no, s'ha de presentar el projecte perquè els necessites, un gran estudi, i a partir d'aquí ells decideixen, doncs això, si atorgar o no aquesta subvenció. En aquest cas, a més, amb un bon projecte presentat, han dit que sí. En què consisteix exactament aquest projecte, ara sí més específic, de transició digital i millora de l'eficiència del cicle de l'aigua, que es coneix amb l'acrònim de EFIAIGUA? En què consisteix això exactament?
Bueno, té diversos àmbits d'actuació, i els tres grans àmbits són l'aigua potable, el clavegram la Smart City, la ciutat intel·ligent. Aquests tres àmbits tenen diverses intensitats, no? En l'àmbit de l'aigua potable s'han presentat 9 activitats, nou subprojectes, per dir-ho d'alguna manera.
Els plans d'aquests que es presenten.
Després, en el món del clavegram se n'han presentat 4 i en el món dels sistemes de ciutat intel·ligent se n'han presentat 2.
Per tant, en
el seu conjunt, totes les actuacions d'aquestes van orientades d'una manera o d'una altra a la digitalització del cicle de l'aigua, és a dir, a tenir coneixement, informació i maneres de gestionar el cicle de l'aigua, tant en quant a l'eficiència dels processos com a l'atenció als clients.
Pel que fa al clavegram, que dèiem, aigua potable, clavegram i Smart City, és a dir, aquesta ciutat intel·ligent. Hi ha 9 plans, 4 i 2, cap a on va això? És a dir, com ens ho hem d'imaginar? Perquè això té una estructura, i té un recorregut.
Sí, les activitats del clavegram van principalment orientades a obtenir coneixement del com funciona el clavegram. És una infraestructura complexa, enterrada, que... el seu objectiu principal ara mateix és intentar dissenyar el pla integral de gestió del clavegram, que és una eina que ara mateix ha sortit una normativa que l'exigeix, i aleshores es faran els estudis necessaris per poder-lo dur a terme. També s'instal·larà la sensorització, per exemple, en els sobreeixidors, per conèixer com estem afectant el medi hídric, intentar reduir aquests abocaments, etcètera, abocaments que només es produeixen en temps de pluja, però que tot i així també tenen l'impacte en el medi. Per tant, és una modernització de tota la informació disponible del clavegram, fins i tot es farà un model hidràulic, això que es diu en anglès els digital twins, literalment és el bessó digital, és a dir, que tu amb l'ordinador pots reproduir amb una gran exactitud que és el que passa a la realitat, que és una realitat complexa, la de les xarxes hidràuliques.
Per tant, portar tota aquesta tecnologia, déu-n'hi-do el projecte, no? És un projecte ambiciós com ha de ser, no? És a dir...
El coneixement del clavegram és un dels elements dels serveis, diguéssim, urbans, que a tot arreu costa més de gestionar per les seves característiques pròpies. O sigui, seria difícil d'explicar perquè és tècnicament més complex que una xarxa d'aigua potable.
no ho explicarem pas ara, però en qualsevol manera el que dèiem, no? Que aquest projecte, gran projecte, de gran magnitud, ens permetrà ser més sostenibles, més eficients i tenir coneixement al 100% de la xarxa. Pel que fa a la xarxa d'abastament, aquest projecte EFI Aigua, què inclou? Perquè dèiem, saber, no?, com funciona el clavegueram, però què més? Què més hi ha?
En l'aigua potable, sí. Em preguntaves, en l'aigua potable tenim diversos fronts de treball.
Aquest també és un tema important, no? I n'hem parlat altres vegades. I...
Clar, com ha descrit el Jordi Torredemer al principi, l'abastament de l'aigua comença al riu Llobregat i acaba bastants quilòmetres més amunt, bastants quilòmetres més enllà i uns quants centenars de metres més amunt, que és Terrassa, i amb un conjunt de dipòsits, una xarxa de distribució, tot això es necessita gestionar. La primera diguéssim, activitats. Dintre del projecte hi ha activitat 1, 2, 3, 4, val? Totes elles poden estar més o menys relacionades, però totes elles tenen un objectiu comú, com hem dit abans, de digitalització del cicle de l'aigua. La primera que tenim és, ja començant de l'origen, és tota la sensorització i digitalització de la informació de les captacions d'aigua. Actualment en tenim, no és que estiguem a la prehistòria, val? Però aquesta subvenció ens ajuda molt a renovar tot l'equipament de mesuradors de cabal, de mesuradors de tot tipus, de la pressió, de la pressió. Tota aquesta sensorització, tot aquests aparells que mesuren, tenen la seva vida útil. Ja els hem de canviar.
Vale?
I després, uns nous sistemes informàtics de recollida d'aquesta informació a la planta. Tot això treballa amb la captació de l'aigua i la pujada fins a Terrassa.
Val.
El següent àmbit és tot el tema de coneixement, de millorar el coneixement en la xarxa de distribució de l'aigua. I aquí tenim una feina similar a la del clavegram, que és la creació del model, la modelització.
Clar.
Què vol dir la modelització? És això que et deia del bessó digital. És a dir, poder tenir a l'ordinador una representació el més clara possible i el més, diguéssim, assequible al treball de les persones d'un tema que és molt complex. Com funciona l'aigua amb una xarxa de canonades? Bueno, això no és evident.
Wow.
Quan un obre l'aixeta, què passa a la xarxa de canonades? Baixa la pressió, puja la pressió, quan un barri consumeix més que l'altre, etcètera, etcètera. Tot això necessita ser... No, això no pot calcular una persona. Això ho fa un programa.
Amb una ciutat en creixement, no? Deien l'altre dia que d'aquí res, 5-6 anys, el 2030, ja seríem 250.000 habitants, no? Per tant, entenc que això també ocupa i preocupa tota aquesta...
El model, per exemple, permet simular quin serà l'impacte d'un desenvolupament urbanístic, de manera que es pugui preveure quines són les actuacions que cal fer a la xarxa perquè aquest desenvolupament sigui admissible pel funcionament, no?
Clar.
Si no, ens quedaríem sense capacitat de seguida.
Clar. Per tant, també pendents, com dèiem, no, d'aquestes dades. Seguim fent aquests plans que dèiem. També hi ha la implantació dels comptadors de telelectura.
Bueno, això és una cosa que se'n parla ja fa temps.
Sí.
No som pas punters amb això. Ja. Vale? La telelectura és una cosa que en altres ciutats ja és d'una certa normalitat. Terrassa té una història del desenvolupament de la gestió de l'aigua d'ençà de la transformació de privat a públic,
sí.
I una certa controvèrsia amb la gestió dels comptadors, però aquesta és una gran ocasió de poder fer aquest desenvolupament. A més, per fer la telelectura no només necessites ficar comptadors intel·ligents, necessites tot el sistema de transmissió d'aquestes dades, d'emmagatzematge i de gestió. Veurem en una altra línia que estem canviant també el sistema de gestió econòmica de l'aigua. Per tant, això era necessari abans de desplegar els sensors de telelectura. Però aquí vull fer un apunt molt interessant, que és el tema de l'Smart City, que deia.
Sí,
Terrassa té una infraestructura, diguéssim, de comunicacions, de dades pròpies de la ciutat molt interessant. És un sistema propi de l'Ajuntament, que a nosaltres, per exemple, ens facilita moltíssim el desplegament de la telelectura, perquè si no hauríem de contractar tota la transmissió de dades a una empresa privada.
Clar.
I en aquest cas, l'Ajuntament, els sistemes informàtics de l'Ajuntament, té una xarxa de comunicacions on té altres sensors. Jo què sé, els sensors, per exemple, jo no m'ho conec exactament, però sé que té sensors, per exemple, en els, com es diu això, els contenidors d'escombraries, per saber si estan plens. No sé si a tots o en alguns d'ells, no ho sé, però vull dir que permet un desplegament de coneixement dintre de la ciutat molt interessant. I això és un gran actiu que té la ciutat.
Per tant, aquestes ciutats intel·ligents, no?, amb les petites coses i amb les grans infraestructures, eh? Saber una mica, fer una radiografia, no?, pràcticament instantània d'allò que està passant a la ciutat.
Bueno, doncs Taigua se n'aprofita d'això per implantar la telelectura.
Sí. És, doncs escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? Tenim una bona estructura.
És una coordinació extraordinària que tenim amb els serveis informàtics de l'Ajuntament en aquest sentit.
No, és que és molt interessant, no?, que a través d'una pantalla, evidentment, amb tota la infraestructura que comporta, però que puguis veure, saber, no?, què és el que es mou, com passa i què passa. Per anar acabant, dèiem, aquestes aplicacions, hem parlat també de l'Smart City, la millora de l'eficiència energètica i també millorar o gestionar el que són les fuites, que això també és un tema que ocupa i preocupa, i n'hem parlat alguna vegada, sí, però això també ho permetrà, no?, de dir, escolta'm...
Sí. Bueno, no només ho permetrà, ja ho estem fent. Eh?
Ja ho
estem no m'he entrat en detalls, però aquest PERTE de l'aigua subvenciona actuacions des de febrer de 2020. Vale. Per tant, tot allò que ja hem vingut fent amb la millora de la gestió, tot això també que hem incorporat al projecte. I què hem vingut fent? Bueno, doncs ens hem dotat de Terrassa disposa de molts mesuradors a dintre de la xarxa, sabem quin és el cabal que circula, etc. Tenim un programa que ens permet visualitzar tota aquesta informació, veure quines són les variacions d'aquests cabals que fan sospitar d'una fuita, i darrerament, el darrer any, aquest precisament el de la sequera, hem desplegat un munt de el que es diu prelocalitzadors de fuites, que són aparells que escolten les canonades i diuen...
Clar.
Sí, això és una fuita. I aleshores que combinem tant el coneixement de les dades amb la sensorització, diguéssim, local d'aquests, i aleshores trobem les fuites amb bastanta més facilitat.
Per tant, per anar acabant, a Terrassa ha rebut, després de fer un bon treball d'entrega, aquestes subvencions, aquest PERTE, que aniran, es destinaran a diverses actuacions en l'àmbit de l'aigua potable, de les Smart City i també del clavegueram. Déu-n'hi-do. Aquesta subvenció arriba ràpid o no arriba? Quan un cop està atorgada? Això ja és una qüestió més meva, però ja es pot començar a aplicar? Quin és una mica el calendari? Per saber.
Bueno, el calendari és que l'aprovació definitiva arribi en els propers mesos. Val. Això encara és una qüestió provisional, perquè hi ha un tràmit a fer. Nosaltres vam demanar X i ens han donat una miqueta menys, però és una tonteria, eh? Això és un tràmit, i jo crec que al llarg del mes d'octubre estarà liquidat i començarem... Bueno, i nosaltres ja hem començat. Amb l'anunci ja hem començat a treballar. Ja hem començat a treballar. I en quant a l'aspecte econòmic que deies, pues, estem avaluant si ens interessa la sol·licitud. Es pot sol·licitar una bestreta de, jo crec que fins al 80% de l'import anual que et gastaràs el proper any, i per tant probablement la sol·licitarem si a nivell de tresoreria necessitem això.
Qualsevol cas, aquesta és la bona notícia, com dèiem. Per anar acabant, Jordi Torredemer, la sequera, dèiem a l'inici, a veure, hem passat l'estiu, però comença a baixar ja els pantans, l'aigua que tenim acumulada, eh?
Sí, tot i que som conscients que ha sigut un estiu plujós, ja ho sabem, som un país petit i quan plou, plou malament. No? O no plou ben bé on toca. Hem vist inundacions a localitats de costa, etc. És clar, tota aquesta aigua que sembla que caigui molta, que en cau molta, però que aquesta precisament no s'aprofita. Seguim preocupats, els rius que abasteixen el Ter i el Llobregat, els pantans han pujat de nivell, estem una mica per sobre del que va ser l'estiu passat, però molt poc per sobre. Recordem que hi ha diversos Riudecanyes, Siurana, Guiamets, Margalef, que estan al 2% de la seva capacitat. Avui estem rondant el 28 de capacitat en el que és la conca interna de Catalunya. Estem molt per sota de la mitjana dels darrers 10 anys, tot i que, repeteixo, s'ha millorat dècimes la situació de l'estiu passat, però, cuidado, anem baixant, ens acostem al 25%, i és quan el 25% marca, doncs, el retorn a la fase d'excepcionalitat, i, per tant, més restriccions. Per tant, les darreres pluges han contribuït, i molt, en l'equilibri de la natura, ho veiem tot més verd, ho veiem tot més maco,
sens dubte.
Han recarregat aqüífers, però no n'hi ha hagut prou, i realment estem al moment de l'època plujosa, però veiem que segueix plovent molt en la zona atlàntica, però
aquí no
arriba.
Llevantades com ha d'arribar?
De la Mediterrània no hi són, i no hi són en la capçalera, que és on han de ser. Per tant,
Vinga, que tenim un minut.
Està tot més verd,
sí,
però no...
Sí, però necessitem tenir bon ús de l'aixeta.
Seguim amb seguida.
Consells, què podem dir així una pinzellada en un minut, Jordi?
Una mica els de sempre.
Sí, sí, però els hem de recordar. Sí,
bàsicament sí. amb tres àrees, és a dir, no llançar, estalviar i ser responsables. No llançar, tanca l'aixeta, sobretot sí, vigilem quan no la fa servir, a l'ensabonar, al rentar-te de les dents, etc. Un altre consell important, aprofitar aquella aigua de la dutxa fins que no s'escalfa.
Encara tenim el cubell, no el traiem, que el cubell va bé.
El cubell, i no el traiem, i si n'hi podem afegir un altre, afegir-n'hi un altre. Esclar, estem pensant que si tots a la ciutat de Terrassa proporcionalment ho féssim, estem parlant de bàsicament 700 milions de litres l'any.
És que és molt. Sí, sí, és un estalvi molt gran. Sí, sí,
estalviar els reductors de cabal, sobretot les dutxes que no passin els 3-4 minuts, que n'hi ha absolutament suficient.
Allò que dèiem, la cançó.
Exacte, amb una cançó màxim.
Que no sigui de jazz.
Aprofitar el rent de vaixelles i el rent de roba, doncs, carregar-los al màxim i, sobretot, ser molt responsables. És a dir, evitar les pèrdues, evitar fer servir el vàter de paperera, sobretot, reparar les aixetes. Una dada molt ràpida. Si anem a la mitjana de Terrassa, una aixeta que goteja, sabem que perd uns 30 litres al dia. Si calculem 83.000 habitatges, només que amb un 10% hi hagi una aixeta que degota una mica, ens anem als 90 milions de litres l'any.
Clar, és que amb aquestes xifres...
És molt. I ser molt respectuosos amb l'aigua, regar, vigilar, etc, perquè és que ens trobarem d'aquí finals de novembre.
A veure quina tardor tenim, eh?
Finals
si
de novembre
no.
Ja en veus que ja diuen que pot
que
ser
els hiverns són secs normalment, vull dir que, si més no, no baixar la guàrdia i, sobretot, doncs això, estalviar aigua. Gràcies a tots dos, com sempre. Estarem pendents també del full de ruta, no?, d'aquestes subvencions i d'aquests plans, i ens veiem a la propera. Gràcies. Vinga, a tots dos.
Perfecte. Gràcies.
Vinga, fem una pausa i tornem per veure com serà l'homenatge a la Marta Mos.
El submarí, de 10 a 12 del matí.